És la una del migdia.
A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater misericordiae, Divina,
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Ràdio Estel.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la qualitat del nostre peix i marisc fresc.
Tan bons com els preus frescos d'Hipercor.
Llucet de palangre del Cantàbric, d'un a dos quilos, a 9,80 euros al quilo.
Acostuma't als nostres preus frescos.
També a Hipercor.es.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts a Del camp a taula, avui dissabte 31 d'octubre. Fa unes setmanes vam entrevistar a Pedro López, director del BD Porc i responsable dels Premis Port d'Or 2015, per parlar d'aquests prestigiosos guardons que enguany es lliuren el proper divendres 6 de novembre a la població murciana de Lorca. A l'entrevista vam parlar de que Catalunya tornava a estar al capdavant en granges nominades a aconseguir les preuades estatuetes d'or, argent i bronze que es lliuraran. Però el que no sabíem llavors, i que es va confirmar amb posterioritat, és que el màxim guardó, el Port d'Or de Diamant, opten tres explotacions porcines catalanes, totes elles de la comarca d'Osona. Aquestes són la Granja Cabanes, d'Oristà, la Granja Bernera, de Sant Boi de Lluçanès, i la Granja Sant Martí, de Sant Martí de Centelles. A més de guanyar aquesta darrera, repetiria, ja que l'any passat no solament es van dur el Port d'Or de Diamant, sinó també el de màxima productivitat. Com diria aquell, no hace falta decir nada más. A Catalunya, el sector porcí treballa amb qualitat i professionalitat, i aquesta és reconeguda en els màxims guardons que es lliuren a l'Estat, els Port d'Or, coneguts popularment com els Oscars del porcí. I abans d'entrar en matèria, voldria fer una referència a la informació apareguda aquesta setmana sobre el consum de carn vermella processada, que aquesta setmana l'Organització Mundial de la Salut ha dit que pot ser cancerígena. El sector, que inclou porcí, vaquí, oví, cabrum i equí, i els experts en la matèria, han dit que sempre que es mengi amb moderació no cal preocupar-se. A més, assenyalen que hi ha altres factors que poden contribuir-hi, no solament la ingesta d'aquesta carn. Davant informacions com aquesta, pensem que cal analitzar-les bé abans de donar-les i, sobretot, no alarmar-se. Si no, tots perdem.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquesta secció parlarem avui del sector del suro a casa nostra. I ho farem amb Joan Rovira, secretari general del Consorci Forestal de Catalunya. Bon dia, senyor Rovira, i benvingut al nostre espai.
Hola, bon dia i gràcies.
Li agraïm d'especial manera el que ens hagi pogut atendre, ja que té un matí ple de reunions i gestions. Com sol ser habitual.
I si és per parlar de suro i d'aquest sector, mai està de més.
La campanya de pela de suro d'enguany ha confirmat el que des del Consorci Forestal de Catalunya venien defensant des de fa anys, i és l'interès creixent de la indústria surera i vitivinícola pel suro català de qualitat. Què ens pot dir al respecte?
Sí, doncs la veritat, dir i confirmar el que nosaltres sempre hem dit, que realment Catalunya té a nivell forestal i concretament amb els boscos de sureda, que bàsicament es troben a la demarcació de Girona, però no només a Girona, sinó també a la província de Barcelona, i això se sap poc, la gent ho sap poc, a la zona del Montnegre, a la serra del Montnegre Corredor. No? Mm. I són boscos que tradicionalment han tingut una activitat econòmica molt important. Molt important, bàsicament, per la producció de taps. Taps per la indústria vitivinícola. I aquest sector, que era un sector, ha sigut un sector industrialment molt, 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 molt potent, que ha liderat i ha sigut molt actiu en tema d'exportacions. Per exemple, un 50% de la producció industrial de Catalunya s'exporta. I la indústria catalana ha suposat fins al 70% de la indústria de tot l'Estat. Per les dades ja es veu que és important, no? Però el problema que teníem és que aquesta indústria, per dir-ho així, s'havia oblidat dels nostres boscos de suro. Hi ha hagut una desconnexió per problemes de plagues, per problemes de qualitat del producte, i moltes vegades perquè la indústria també s'ha anat especialitzant amb l'última fase, per dir-ho així, del procés d'elaboració, malauradament, la major part, més del 90% d'aquest suro, del suro que nosaltres estem treballant i s'està venent des d'aquí a Catalunya, doncs venia d'altres regions, com Extremadura i Portugal. I a través del consorci, i gràcies a una empresa que vam crear ara fa 3 anys, Quality Suber, això ja està tornant a donar la volta.
Mm-hmm. Això que parlava del desconeixement em va passar, em sembla que a mi, que estava a Vallgorguina, sí, que clar, sí, és província de Barcelona,
correcte,
i vaig veure amb un bosc moltes soreres, i ja estaven incrustellades, i d'això hi vaig pensar, però això no era més cap allà, bueno, a prop del Montseny, però més cap a l'altra banda, més cap a Girona. O sigui que això que vostè està dient em va passar a mi, i llavors te n'adones i, bueno, t'ho comentes i realment veus que, bueno, que hi ha un cert desconeixement, no, d'aquest tema.
És absolutament veritat, molt, molt important, sí, 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 sí.
I sobre el preu del producte, ha millorat darrerament?
Sí, perquè la fusta... Els preus...
No, dic que el sector de la fusta normalment sempre es queixen que els hi paguen molt malament.
Correcte. El preu, ja no diria del sector de la fusta, sinó de les matèries primeres en general, són preus que, evidentment, són preus subjectes a mercats. Hi ha una indústria, una indústria que en aquest sentit pressiona molt, i són preus amb marges habitualment baixos. Amb el sector del suc, això tradicionalment havia sigut diferent. Val? L'únic que el preu, el productor, sí que notaria una millora de preu. I per què? Perquè, per exemple, amb aquest procés que hem fet de tornar a recuperar el suro i portar a la indústria, que això comença 3 anys, i això va començar una mica, com tantes coses a la vida, moltes vegades d'un problema que ens vam trobar sobre la taula, que l'única indústria que coneixia bé els boscos de casa nostra i que sabia comprar i preparar aquest producte, per circumstàncies del mercat, doncs va entrar en concurs de creditors i va parar l'activitat. I llavors nosaltres, per dir-ho així, ens trobem amb tot el suropat, i valgui la redundància, i ara què fem? I ara què fem? El que vam tindre clar des del començament és el que ja he dit abans, que aquest suro, el suro bo de Catalunya, és un suro reconegut internacionalment com un suro de gran qualitat. És el millor suro que tenim en quant a qualitat pel taponat de vins tranquils. Val? El suro ja fa temps li va guanyar la partida a les silicones, i per fer el tap natural, o sigui, tap d'una peça, es vol suro més dens, suro que faciliti el criat del vi. I aquest és el suro que tenim aquí. Però, lògicament, aquest suro s'ha de preparar, s'ha de classificar i s'ha de treballar abans de portar-la a la indústria. No? I això és el que vam començar a fer amb aquesta empresa que vam muntar, que és Quality Suber. Quina va ser la nostra sorpresa? Treballàvem ja en col·laboració amb gent, amb professionals de corxo del país, de la indústria que sempre fa 40 anys havia estat a casa nostra comprant-se el producte, i al començar a treballar amb ells vam veure que obteníem de l'ordre del doble del suro de qualitat. Això, evidentment, és un benefici directe al propietari, perquè la diferència de preu entre el suro de rebuig, el suro que va per fer conglomerat, i el suro de qualitat és molt gran. Però, a més, encara ens hem donat compte d'una altra cosa. En tot aquest procés, moltes altres indústries han vist que, escolta, que aquí hi havia una organització, que la propietat es movia, que s'organitzava i que, a més, els donàvem un producte amb la mesura adaptat a les seves necessitats i amb unes garanties de subministrament, de qualitat, etc etc. Per tant, què és la segona cosa que ha passat? Que cada vegada més tenim més indústries, no només d'aquí, sinó inclús de fora, trucant a la porta. Per tant, hi ha competència, i això ja s'ha començat a notar amb una millora també del preu del producte.
Fa uns anys enrere semblava que el suro anava a ser reemplaçat per altres materials de les ampolles de vi. Portaven taps aquests com de plàstic, em sembla, bueno, plàstic bo, però que eren diferents. Semblava i sembla que aquesta tendència s'ha canviat, perquè un bon tap de suro què ha de tenir per conservar el vi en excel·lents condicions? I després el seu desgast, a què es deu? Els efectes del temps o l'evolució del propi vi?
De fet, el tap de suro, i això hi ha molts estudis que ho demostren, inclús suro que s'ha trobat recentment d'èpoques molt antigues, el tap de suro és el millor material que tenim per al taponat de vins, bàsicament perquè és un material resistent i pràcticament inert. O sigui, no altera les propietats del vi. No altera les propietats del vi, val? I el tap, diguéssim, l'aïlla de l'exterior, l'aïlla de l'oxigen, val? Però permet, a través de la porositat d'aquest material, permet que el suro, que el vi, disculpeu, faci l'intercanvi molecular que necessite per criar i per madurar. Què no ha de tindre? El suro d'entrada, des d'un punt de vista físic i químic, és el millor material que es coneix, no només pel tapat de vi, sinó per moltes altres aplicacions. Avui en dia s'està aplicant a la indústria aeroespacial, a la indústria de l'automòbil i a moltes altres indústries. Val? I llavors, quina és l'única prudència que hem de tindre? Que aquí també és un valor afegit que hi aportem, que la manipulació del producte ha de ser molt curosa per evitar, per exemple, si hi ha plagues de corc que foraden la pana, que això pugui arribar a la indústria, per evitar problemes d'humitat que donen gustos al vi i que són totalment indesitjables. Per exemple, un problema molt conegut és el tema del TCA. Aquí també se'ns ha criticat molt que el suro de les nostres contrades tenia més TCA que el suro d'altres regions. I això, com a propietaris i a través de l'Institut Català del Suro, que és un centre que tenim aquí a Catalunya, que ens serveix, per dir-ho així, de laboratori independent, han fet un estudi i han vist que realment no és veritat, que el suro que tenim està en condicions com per competir amb el material de més qualitat. I davant de les silicones, aquest procés que sí que hi havia hagut ja s'està revertint. Ara, què sí que ens estem trobant i que estem veient? Que la mateixa indústria del suro està evolucionant i està traient molts taps, es diuen taps tècnics, val? Que no és només suro natural, sinó moltes vegades és suro barrejat amb altres productes. I això, vulguis o no, també fa que el sector que a poc a poc vagi canviant. Però sigui com sigui, la mare de tot plegat, per dir-ho així, és el suro, i el que té un major valor afegit és el suro de qualitat, que és el que nosaltres estem impulsant, estem defensant i estem explicant a tothom.
I vostè creu que aquest suro català de qualitat socialment té prou reconeixement? O sigui, la societat ho coneix, que tenim aquí un suro...
Jo li diria... Sí, ho entenc. Qui ho coneix i qui coneix el món del vi no en té cap tipus de dubte. El que, malauradament, jo crec que en aquest sentit som una societat encara novella, sí que tenim molta cultura i sí que tenim, per dir-ho així, el vi molt arraigat a la nostra cultura, però encara tenim poca cultura de vins. I amb la mesura que es vagi extenent i divulgant la cultura del vi que s'està fent i la cultura també del consum de producte de proximitat, es coneixeran quins són els elements que hi intervenen, com són, per exemple, el suro, en quant a material de tapament i els efectes positius que tenen. I de fet, ja hi ha denominacions d'origen a Catalunya que el que demanen és que el vi estigui tapat amb suro, i amb suro natural. Ens falta fer el segon pas, que és que aquest suro, evidentment, sigui de la nostra regió, de la nostra zona, sigui producte quilòmetre zero. I això jo penso que és una tendència que ja està arribant i està arribant per quedar-s'hi.
Aquest sector dona feina a molta gent o s'utilitza més maquinària que mà d'obra per treballar-lo, per transformar-lo, el suro?
La part d'indústria, jo ara no tinc les dades, però la part d'indústria, hi ha unes 60 indústries a Catalunya, sí que és un sector, és una indústria molt automatitzada, però tot i així té molts processos, per exemple, el triatge i la classificació, ni que es faiguin bàsicament a través de sensors òptics que detecten o el color o diferències de diàmetre o petites imperfeccions, sempre necessita d'una feina de la vista experta de la persona que al final en faigui el control i el vistiplau, el control de qualitat final. L'únic que sí que a nivell d'estadístiques d'ocupació en tinc poques. El que sí el que sí que puc dir en aquest sentit és que, per altre costat, a nivell de sector primari, la quantitat a nivell de bosc, a nivell de gestió de les suredes, la quantitat de personal que s'hi dedique a les èpoques de pela i també amb tasques de gestió i millora del bosc és molt important. És molt important. No tenim una estadística elaborada, però, de fet, tot el que són activitats forestals requereixen d'inversions i d'inversions importants, i el 80% d'aquestes inversions són en mà d'obra. És en personal, que és qui fa les tasques de neteja del bosc, de tallada dels arbres malalts, mal formats, de pela i aprofitament del suro, de ruixat o aplicar el fitosanitari, perquè després de treure el producte, que tothom ja sap que no es talla l'arbre, sinó que, per dir-ho així, se li treu la pell, se li aplica un producte perquè no pugui tindre una infecció, entrada de fongs, i totes aquestes tasques, bàsicament, són mà d'obra. Potencial de millora, claríssim, només tenim la meitat de la superfície en producció. Per tant, aquí podem més que doblar la creació de llocs de treball. I dic més que doblar perquè, evidentment, tenim l'altra meitat de les suredes que hem de posar en producció i també tenim molts boscos que podrien ser boscos productors de suro, i ara, per aquesta falta d'interès o de contacte o d'anar, per dir-ho així, de la maneta de la indústria amb el sector productor, doncs el propietari encara no ha fet el tomb i encara no s'han acabat de convèncer que és un sector de futur. I amb iniciatives com aquesta, jo penso que realment és una cosa que molt aviat ja començarem a veure i començarà a canviar.
Ara continuem parlant d'aquest tema, fem una petita pausa i continuem l'entrevista.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació, com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre, el gust per la qualitat, el gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Continuem parlant del sector del suro a casa nostra amb Joan Rovira, secretari general del Consorci Forestal de Catalunya. Abans has esmentat Quality Suber, que és una empresa catalana que preveu esdevenir la primera agrupació de productors de suro a nivell estatal.
Correcte.
I aquesta ha animat els propietaris forestals a invertir en la millora i posada en producció de les suredes. Què en pensen des del Consorci d'aquesta crida?
Disculpi, què en pensem?
Sí, d'aquesta crida que s'ha fet. Perquè els propietaris... animar els propietaris a que inverteixin amb la posada en producció de les sureres.
En producció de les sureres.
Una mica clar. En relació al que estàvem parlant abans d'aquesta petita pausa.
Sí. Evidentment, nosaltres ens trobem amb aquest problema, a nivell d'indústria, a nivell de mercat, i som conscients de que el producte té un valor. Té un valor, té un potencial i té un futur. Té un futur perquè realment el mercat està creixent. Vale? Llavors, ja m'escolta, aquí hi ha un problema de desconnexió entre el bosc i la indústria. Nosaltres, a què ens hem dedicat com a propietaris, com a silvicultors, doncs, com tantes vegades i com moltes vegades la pagaria el nostre país, a la producció, a produir. Vale? I ara, escolta, fem un pas cap a la indústria i veiem, primer, que realment això es valore, que això ens repercuteix en una millora de preu i, per dir-ho així, també, que ens en demanen més. Vale? I llavors, què fem? aquesta empresa, que és una iniciativa que comença per altres circumstàncies, diem, escolta, ha de ser l'eina de queixa, ha de ser l'eina que aglutini el 80% de la producció de suro de Catalunya i apostem i tirem endavant. I al voltant, sota el paraigües, per dir-ho així, de quality, ja estem aplegant les principals zones productores, les associacions de propietaris de les principals zones productores i una cooperativa forestal que surt també a la xupluc del Consorci. Per tant, hi tenim una cooperativa, la primera cooperativa forestal de Catalunya, que es diu Serveis Forestals, l'associació de propietaris del Montnegre Corredor, la zona de la demarcació de Barcelona que es dedica a la producció de suro i també l'agrupació de propietaris de l'Alt Empordà, que és una zona des del punt de vista de producció de suro molt important. Mm. I clients també a les Gavarres i a molts altres llocs. Vale? I a partir d'aquí, què fem? La política de desenvolupament rural cada vegada incentiva més els productors agraris a que facin aquest pas, a que es quedin no només amb la producció, sinó que es posin també i s'impliquin amb la comercialització dels productes, val? I en el cas forestal això es fa a través de les agrupacions de productors, que al final és, escolta, aquesta empresa aconseguim també que hi hagi un compromís a llarg termini, a 5 anys vista, del propietari amb el projecte, amb l'empresa. I és el que estem tirant endavant ara. Realment portem ja tres campanyes que jo diria han sigut molt exitoses, i molt exitoses pel que hem comentat abans, perquè realment després d'agafar, collir el producte i classificar, el trial i classificar, hem vist que el resultat, la quantitat de suro de qualitat que donàvem de mitja al productor, al nostre soci, és de l'ordre del doble que donaven altres opcions, vale? Que donava la nostra competència. Vale? Per tant, això ho estem explicant i estem fent una crida a tots els productors perquè realment vinguin, ho coneguin, s'impliquin amb el projecte i així, evidentment, aconseguim concentrar la major part de l'oferta de Catalunya, el que es traduirà en tindre un pes específic i en tindre més recursos a l'hora de treballar en temes de cerca del mercat, en temes de noves aplicacions i en un tema molt important que abans l'hem esmentat així de desbiaixada, de costat, que és amb la millora de tot el que és la sanitat, amb el control de plagues a nivell de boscos. Canvi climàtic i moltes altres coses fan que la producció no sigui fàcil. Tenim un problema, per exemple, el més important és de perforadors, del cor del suro, val? I ara ja estem treballant animats amb això, la indústria ja ens ve a buscar per dir, senyors, escolta, volem que vosaltres propietaris, juntament amb nosaltres, i després també s'hi afegeix l'administració, comencem a treballar amb sistemes de control bioracional, amb feromones i amb tècniques modernes, per millorar la sanitat dels nostres boscos, que al final és més producte de qualitat a la indústria, per tant, més preu, per tant, més inversió amb la cura, per dir-ho així, i millora dels nostres boscos.
Mm-hmm. Ja estem acabant l'entrevista, però aprofito que el tinc a l'altra banda del telèfon,
sí,
per preguntar-li sobre un altre tema. És una notícia que ha aparegut recentment i és la posada en marxa per part de la Generalitat de biomassacat.cat, que és un portal que pretén ser el referent sobre la biomassa per a ús energètic a Catalunya. Què n'opina el Consorci de la iniciativa i què ens pot dir sobre la realitat actual d'aquest subsector?
Home, el portal, concretament, en tinc coneixement, no el conec en profunditat. Jo el que sí que diria és que tot el que sigui aportar informació, posar sobre la taula informació sobre el món de la biomassa és importantíssim, és fonamental. Jo me'n recordo encara, Eren, corria 2006-2007, que teníem, quan s'introduïa calderes de biomassa per calefacció, per ús tèrmic a municipis del Pirineu, hi havia inclús a vegades manifestacions de la gent del poble dient, escolta, que cremarem els nostres boscos, i la gent ja ha entès que no, que és el contrari. Que justament el que fem és aprofitar i millorar l'aprofitament d'aquests boscos perquè tinguin més salut, tinguin més vigor i puguin regenerar. Que la Generalitat s'impliqui en donar a conèixer les millores i el potencial d'aquest sector que ho està fent a través d'aquest portal i a través d'una estratègia per l'aprofitament de biomassa, pensem que és lògic, és raonable i és una gran notícia. Considerem que és que la col·laboració pública o privada amb aquest sector és fonamental. I a partir d'aquí, la veritat és que és un sector molt complex, té moltes derivades, aprofitament tèrmic, aprofitament elèctric, etc. etcètera. I tot i que, lògicament, hi ha dificultats, com qualsevol altre sector, nosaltres creiem que és un sector de futur i és un sector el que l'administració ha de continuar recolzant, en especial a la part de la producció, a la part de la silvicultura. Per què? Pues perquè és, per dir-ho així, l'esglaó més feble de la cadena, i és el que realment, recolzant això, aconseguim un impacte i un benefici i un benefici directe per a tota la societat. Perquè, escolti, més aprofitament de boscos és més inversió, una altra vegada amb el mateix, amb la cura i amb la gestió, aquesta vegada, doncs, bàsicament, amb els boscos de coníferes. Si tenim en compte que estem gestionant de l'ordre del 10-15% dels boscos a casa nostra, qualsevol es pot fer la idea del potencial i del camí que ens quede per millorar en aquest sentit.
Pues possiblement algun altre dia parlem més en profunditat del tema de la biomassa. Avui ho hem fet així de passada, perquè el que hem parlat avui amb Joan Rovira ha sigut de la situació del sector del suro català, i que sembla que revifa i que va cap endavant.
Clarament, totalment, sí.
Doncs moltes gràcies.
Isidre, gràcies a vosaltres.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Ho has de celebrar com mai.
Com l'aniversari d'Hipercor.
Amb el 20% d'estalvi en conserves de peix.
I en iogurts i postres lactis.
Només fins l'1 de novembre.
A més, pots guanyar un dels fabulosos creuers de Costa Cruceros.
Has de celebrar-ho ben alt a Hipercor.
Del camp a taula.
Els preus agraris. Aviram.
A la llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat a 0,90 euros al quilo baixa 4 cèntims, mentre que el groc viu també a 0,90 euros al quilo, però mantenint-se en relació a la darrera setmana. El broiler blanc en el sobreescorxador s'ha fixat a 1,54 euros al quilo, disminueix 6 cèntims, i el groc en el a 1,40 euros al quilo repeteix respecte a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 0,32 euros al quilo, baixa 10 cèntims, i el gall 0,18 euros al quilo, mantenint-se aquest últim en relació a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat a la llotja de Bellpuig a 1,02 euros a la categoria, i la de 63 a 73 grams a 0,86 euros. I a la M, de 53 a 63 grams, a 0,76 euros. I ara sí, a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,61 euros. Tots els preus repeteixen respecte a la setmana anterior.
Conill.
El conill jove de 1,75 a 2,20 quilos s'ha fixat a la llotja de Bellpuig a 1,90 45 euros al quilo, puja 2 cèntims respecte a la setmana anterior.
Del camp a taula. L'actualitat.
El Congrés dels Diputats va aprovar, uns dies abans de dissoldre's per la celebració de les properes eleccions generals, la nova llei reguladora de la protecció social de les persones treballadores del sector marítim pesquer. Per saber-ne més coses d'aquesta nova normativa, parlem amb Ernesto Gómez de la Hera, que és el secretari general de Negociació Col·lectiva i Acció Sindical del sector del mar a nivell estatal del sindicat Comissions Obreres. Bon dia, buenos días, señor Gómez de la Hera, i gràcies per haver-nos pogut atendre.
Hola, bon dia.
Què suposa aquesta llei per als treballadors del sector marítim pesquer?
Bueno, la ley lo que supone es sobre todo la unificación en un solo cuerpo normativo de muchas normas y leyes que estaban dispersas y que además una parte importantísima de su articulado estaba ya derogado. En este sentido, la ley supone una puesta al día, una modernización total y absoluta de toda esta normativa. Además supone también, sobre todo, una ampliación del colectivo al cual estaba dirigida. Hay que tener en cuenta que prácticamente desde hacía 45 años no se había producido ninguna renovación legislativa. Habían ido saliendo pues normas con más o menos afortunadas, pero no se había reorganizado todo el sector. Y repito, además, lo más fundamental es que hay nuevos trabajadores que han sido integrados dentro del régimen especial del mar con esta nueva ley.
Per tant, hi haurà un abans i un després de l'aprovació d'aquesta norma?
Nosotros pensamos que, aunque no sea un cambio muy muy drástico, sí significa un avance importante. Hay alrededor de 700 trabajadores que estaban antes fuera del sector del mar, de lo que es el régimen especial del mar, y que ahora van a estar dentro, ¿eh? Están ya comprendidos en la nueva definición del colectivo al cual se le aplica esta regulación. Son fundamentalmente, bueno, desde el punto de vista de Comisiones Obreras, el sector más importante es el sector de los buzos profesionales, porque es un sector con unas condiciones de trabajo en cuanto a la peligrosidad tremendas. Es un sector muy olvidado. Ni siquiera existe una estadística porque, como tales, no figuran en el CNAE, es decir, en la clasificación oficial de profesiones y trabajos, no figuran como tal. Por lo tanto, ni siquiera los accidentes que sufren, que basta seguir los medios de comunicación para darse cuenta del alto número que hay al cabo del año, ni siquiera figuran dentro de la estadística. Este sector, de tan alta peligrosidad y cuya vida profesional acaba muy temprano, porque aunque hayan hecho una vida profesional muy dedicada, muy cuidada, como la suelen hacer, normalmente, pues para los 50 años, casi todos ellos tienen problemas serios en los oídos por el tema de los cambios de presión. Y a pesar de ello, todos los buzos profesionales hasta hoy pues no estaban dentro del régimen especial, por lo tanto no podían tener el beneficio de los coeficientes reductores para la edad de jubilación. Este es un sector que prácticamente de unos 300 trabajadores, engloba también a grupos importantes que trabajan casi a pulmón libre, no siempre, pero a veces sucede así. Por ejemplo, en el Mediterráneo, con el coral rojo, los coraleros, no son muchos, pero son unos 20, pero pues, es un sector importante. Y luego, además, también se ha incluido, aprovechando esta nueva ley, se ha incluido a todo el personal embarcado que realiza trabajos de observación, es decir, por ejemplo, en los buques de investigación oceanográfica o también en las campañas pesqueras. Hay muchos trabajadores que se embarcan, no como marineros, sino para observar condiciones, para hacer estudios oceanográficos, estudios de la biomasa pesquera. Y estos trabajadores hasta ahora no gozaban de los beneficios del personal embarcado, así como, por ejemplo, también el personal embarcado en labores de protección, que, bueno, pues en la flota pesquera del Océano Índico es un número importante de personas. Repito que nosotros creemos que hay por lo menos un colectivo de 700 personas nuevas que se van a poder beneficiar, con esta nueva ley.
A part d'aquests punts, hi ha altres punts importants aprovats i de les propostes que havia fet el seu sindicat, no totes han tirat endavant, no?
Bueno, no, evidentemente, aunque para nosotros, repito, esto que acabo de decir es lo más importante, y la ley pues no nos ha disgustado. La ley significa un progreso sobre lo que había. En unos momentos en que en la legislatura que acaba de concluir ayer, desde el punto de vista sindical no se puede cantar demasiadas alabanzas, porque lo que ha habido son retrocesos importantes de derechos de los trabajadores, pues la diferencia es que esta ley sí que es un progreso. Efectivamente, claro, no es lo que le hubiese gustado a Comisiones Obreras. Por ejemplo, pues bueno, para Comisiones Obreras hay, sin ir más lejos, hay un par de cosas que nos hubiera gustado que se hubiesen tenido en cuenta en la ley. Un tema es la cuestión de las cotizaciones de los pescadores del grupo tercero, es decir, de las embarcaciones de bajura más pequeñas. ¿Por qué? Porque estos trabajadores están cotizando no sobre unas bases fijas, sobre unas bases fijas que se aprueban de año en año por el Instituto Social de la Marina. La reivindicación de Comisiones Obreras de siempre ha sido que estos trabajadores, como cualquier otro trabajador en España, coticen sobre sus salarios reales. Hubo un pequeño lapso de tiempo en que esto fue así, en que también estos pescadores cotizaban por sus salarios reales, pero desgraciadamente esto duró poco porque hubo una enmienda hace años en las Cortes que volvió otra vez a retroceder a una situación que nosotros creíamos ya pues obsoleta. Y lo seguimos creyendo. Pensamos que esta ley hubiera podido ser la ocasión para volver a esa situación. Desgraciadamente no ha sido así, seguirán cotizando sobre bases fijas. Y luego también está el personal embarcado de las autoridades portuarias. Las autoridades portuarias tienen alrededor de 5.000 trabajadores, las 28 autoridades portuarias que existen en España, y de estos hay un número importante, sobre todo dentro de la policía portuaria y balizamiento y señalización marítima, que desarrolla su trabajo embarcado. También es una vieja reivindicación de Comisiones Obreras que todo este personal pase a estar dentro del régimen especial del mar. Bueno, desgraciadamente esta ley tampoco lo ha hecho y siguen en la situación anterior dentro del régimen general. Estas son las dos principales reivindicaciones que a Comisiones Obreras también le hubiera gustado que estuvieran en esta nueva ley.
Doncs agraïm a Ernesto Gómez de Lera que ens hagi parlat de la nova llei reguladora de la protecció social de les persones treballadores del sector marítim pesquer, que pel que veig no els contenta del tot o satisfà del tot, però sí que és una millora del que hi havia abans i pel que diu, si feia gairebé 50 anys que no es modificava o no s'unificava les normatives, alguna cosa s'ha avançat.
Sí, evidentemente, repito que sí. Es un avance y es una mejora, aunque no es toda, evidentemente, si Comisiones Obreras tuviera la capacidad de legislar, pues evidentemente las cosas no serían así, pero quien legisla pues son los que hemos elegido entre todos y, en fin, han hecho lo que han hecho.
Sí, perquè a més el sector marítim, en el meu cas encara toco més el pesquer, és com un gran abandonat, no? Quan parles del sector primari és com abandonat, no?
Sí. Sí, el sector pesquero es un sector con unas relaciones laborales más propias del siglo XIX que del siglo XXI. Uh-huh. Es un sector en el cual apenas existe en unas relaciones laborales modernas, con convenios colectivos, con negociación colectiva. Es un sector muy problemático y además es un sector abandonado porque, entre otras cosas, pues evidentemente cada vez más lo que hay es una política pesquera común que se hace en Bruselas y esa política pesquera común pues está dictada por países en los cuales el sector pesquero no tiene la relevancia que tiene en el nuestro y que evidentemente no tienen ningún interés en que este sector pesquero siga adelante. Es cierto que se ve claramente pues en todo lo que se habla dentro de la comisaría en Bruselas, encargada de estas labores, que sobre todo lo que hay son proyectos pues para transformar a los trabajadores del sector pesquero en otra cosa. Se abandona el sector pesquero y transformarlos pues en prácticamente pescadores turísticos, observadores, y es un sector total y absolutamente desprotegido. Eso es verdad.
Don Reitero, agraïm que ens hagi pogut atendre.
Pues gracias a vosotros.
Del camp a taula.
Quin tros de tractor? Cabina insonoritzada? Facilitat de maneig? Una consola de nova generació? Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre a les 6 i a les 8 de la tarda al Petit Palau estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 2770.
El plat.
Bon dia, Mercè.
Molt bon dia, Isidre.
Quina és la recepta que ens portes avui en aquest apartat que oferim amb la col·laboració de l'Associació de Concessionaris del Mercat de la Vall d'Hebron i l'Espai Cuina?
Us torno a portar una recepta que va presentar fa poc en un taller la Txell Sabater i que és molt adient per l'època de l'any, Isidre, en la que estem. Es tracta d'una sopa de castanyes amb saltat de bolets i cansalada.
Que no ens escoltin els de l'OMS. Quins ingredients ens caldran per preparar-la?
Doncs necessitarem una ceba mitjana, 200 grams de castanyes, un litre de brou de pollastre, un bon tall de cansalada fresca, un gra d'all, 200 grams de bolets de temporada i torradetes de pa.
I ara com l'elaborem?
Vinga, ens hi posem. En primer lloc, el que farem és remullar les castanyes durant tota la nit. Quan ja les tinguem remullades i preparades, peleu i talleu la ceba en llunes fines i ofegueu-la en oli o mantega fins que sigui rosa. Afegiu-hi les castanyes i el brou. Deixeu coure fins que les castanyes siguin tendres i passeu-les per la trituradora fins que quedi una crema ben fineta. Poseu a punt de sal i pebre. Seguidament, talleu la cansalada d'aus i enrossiu-la en una paella. Afegiu un gra d'all picat o bé esclafat, doneu-hi un parell de voltes més i afegiu els bolets ben nets. Feu-los saltar a la paella. A continuació, Isidre, serviu la sopa amb bols, amb les torradetes cobertes amb els bolets, com també amb la cansalada. I fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, conversem amb Jordi De Fez, responsable del Mercat Central del Peix. Hola, Jordi, bon dia.
Hola, bon dia, Isidre.
Avui ens parlaràs d'un peix o marisc. De quin en concret?
Sí, mira, per exemple, podríem parlar del bonitol, que està en bona oferta i a bon preu.
Sí, ja ens ho vas dir la setmana passada, que
sí,
estava molt bona oferta.
I seria doncs, un producte per comentar.
Pues, tot teu.
Mira, per exemple, el bonitol, evidentment, és considerat com dintre del grup del peix blau. Uh-huh. Per tant, té un bon nivell d'àcid greix, d'omega 3. Per tant, ens ajuda amb els que es tenen una miqueta elevat el colesterol doncs, a nivellar-lo correctament i a mantenir un bon nivell de triglicèrids en sang.
Uh-huh.
Per exemple, una de les característiques, allò que em vas comentar la setmana passada, de com identificar-los o si es poden... la gent el sap de quin producte és. Pues mira, per exemple, n'hi ha dos característiques molt, molt interessants que es veu de seguida. El color blau brillant que té, uh-huh, i que a la part del seu dors presenta 5 ratlles, 5 entre 5 i 10, ratlles fosques lleugerament obliques, una mica així en diagonal. Es veu de seguida, sembla com sortit de la presó,
uh-huh,
pues igual, llavors és molt fàcil d'identificar.
Em pensava que diries que és que era del nord. Com que havia jo de Bonito del Norte...
No, el Bonito del... No me'l confonguem amb això. El Bonito del Norte és un i el Bonitol és un altre. Aquest habitualment en castellà li diuen el Bonito del Sur, per diferenciar-lo, però no és que vingui del Sur. El Bonito que tu em parles és més ja... És un túnit, uh-huh, i és de carn blanca. I aquest,
o sigui,
no,
aquest és blava, o sigui, és totalment...
Correcte, és la característica, amb les franges aquestes no hauria cap tipus de confusió. No?
Uh-huh.
De què s'alimenta? Pues mira, principalment, per exemple, de sardines, sorell, barat, de llisses... Té una gran varietat, però també s'alimenta de peixos una miqueta del seu grup de peix blau, també. De la carn podem comentar que és molt costosa, té moltes propietats, possibilitats culinàries i de venda, pot fer en conserva, salat, fumat i qualsevol presentació de tipus fresc, filet, rodanxes. I és un producte que, sobretot amb el nostre litoral català, que és molt abundant, principalment el trobarem molt ben ofertat i a bon preu als mesos entre maig i juliol, que és els principals mesos que es dedica a la fresa i és quan més es captura amb el nostre litoral. Encara que ve del Cantàbric també, pot vindre de la part de la França, però principalment del nostre litoral mediterrani els mesos de maig i juliol és quan el podrem trobar millor.
Doncs aquí aquesta recomanació d'un producte que, com bé ha dit el Jordi, és molt recomanable també sí. Des del punt de vista saludable de la salut, no? Mm-hmm. Sobretot per la gent... Bueno, que
sí, a mesura que... El nivell una miqueta alt de colesterol, doncs també. Però els que
bueno,
no,
però
els
encara que no
tenen, també, eh?
Jo crec que quan comences a tenir ja certa edat, ja t'has de cuidar de tot, perquè quan no et surt el colesterol és sucre. Quan no et surt... Vull dir, a les analítiques sempre has de mirar... Hi ha alguna cosa que o et surt d'això, llavors, per tant...
Et surt elevada, doncs una miqueta, aviam. Sempre també, amb peix blanc igual, també, no? També és molt recomanable. Però, bueno, aquesta, que la característica de que tingui l'omega 3, doncs també ajuda una mica a la gent que té una miqueta al nivell i una miqueta alt.
Doncs gràcies, Jordi, per haver parlat avui del Bonítol. I tornem a contactar la setmana vinent perquè ens informi sobre el peix i marisc més comercialitzat a Mercabarna i la seva procedència.
Molt bé, fins la propera setmana.
Tot seguit, parlem amb en Joan Cebrián, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Benvingut al Camp a Taula, Joan.
Hola, què tal? Bon dia, Xidra.
De quina fruita o hortalissa que comercialitzeu al mercat ens comentaràs algun aspecte destacable avui?
Doncs mira, ja que avui tenim un dia una mica especial, que és la nostra castanyada, podem parlar de la carabassa, que bueno, ja saps que al Halloween doncs, es fa servir molt.
Doncs parla. Jo no sóc de Halloween, jo sóc no? Més de panellets i...
I castanyes
i moniatos. No? Però, escolta'm, és molt respectable el que cadascú pugui elegir amb plena llibertat.
Exactament. Bueno, nosaltres, de totes formes, la carbassa més que res la fem servir per menjar-se-la, que està boníssima. Eh?
No, ja. Doncs parla'ns.
Sí, doncs mireu, l'origen de la carbassa no està massa definit, perquè, a veure, uns diuen que el seu origen és la zona d'Àsia Meridional. En canvi, altres diuen que no, que és l'Amèrica Central. De totes maneres, ja se sap que els egipcis i els hebreus ja la conreaven. Vull dir que això fa molts de dies que es fa servir no només a Amèrica, com alguns deien, sinó que inclús a tot el que és la zona asiàtica.
Jo em pensava que era a les escoles, perquè el primer que em van donar van ser carbasses.
Carbassa era Carla Panet, oi?
No, fet aquest comentari, pot ser.
Sí, però escolta, que compte que la carbassa, aquí concretament a Espanya o a Europa, no es van començar a donar carbasses a les escoles fins al segle XV, que realment va ser quan els espanyols van arribar a Amèrica, que ja sí que ja hi era, no? I va arribar aquí a Europa, doncs, bueno, portada pels espanyols, lògicament, i va propagar ràpidament, sobretot a les zones càlides, ja que és un producte que en una zona d'aquestes càlides, doncs, va bé. A més, és curiós perquè són de la mateixa família, tant la carbassa com el carbassó, són de la mateixa família que el meló i la síndria. Uh-huh. Si alguna vegada hem menjat un meló que està un pèl verd, i dic, ui, això sembla una carbassa, sembla un carbassó, no? I és per això, perquè són de la família de les cucurbitàcees, que és de la mateixa família, però el que passa és que se les mengen de formes diferents. La carbassa o el carbassó acostumem a menjar-lo cuinat, i en canvi, pues, la síndria el meló no, el menja com un postre, però que de fet és de la mateixa família, per tant és una hortalissa.
I a part hi ha la diferència del cabell d'àngel, es treu d'un altre tipus de carbassa, no és aquesta carbassa?
Sí, exactament,
típica...
hi ha una carbassa, que en diem la carbassa de cabell d'àngel, que una vegada elaborada, el que fem, bueno, la fem servir pues, per farcir dolços, sobretot les pastes, no? Uh-huh. I bueno, aquí quan es venen els nens els diem, i els que ensenyem la carbassa de cabell d'àngel, clar, primer diuen que per semblança sembla un meló, perquè ja tornem a dir que és tot de la mateixa família, i quan el diuen que és una carbassa i que, a més, fan el cabell d'àngel, llavors fan unes cares una mica rares, però després treuen la llengua tots dient jo també en vull, no?, perquè realment doncs, està bo. I parlant dels nens, quan venen aquí a la nostra campanya, recordo que una vegada es van regalar una carbassa perquè tenen diferents tamalls, no acostumen a ser massa grans, però perquè els nens ho veiessin i es conria d'una forma diferent, es van regalar una carbassa que feia 249 quilos i mig. Era guapíssima, maquíssima, molt maca.
Home, 249 quilos i mig, d'unidó.
Era molt maca. N'he tingut de més petites, però aquesta realment va ser la més grossa. He tingut de 130 quilos, de 91, però aquesta va ser maquíssima.
Que és la que van utilitzar la pel·lícula de Cenicienta, no? Perquè, vamos, tan grossa...
Sí, no era precisament aquesta varietat, perquè era de la pela era llissa i era de color carbassa. La de la Ventafors, doncs, realment saps que era com molt granulada i de color verd més fosc. Però, bueno, són varietats. No deixa de ser el mateix producte, que és el que diem moltes vegades, i d'una sola cosa, bueno, doncs poden haver de diferents sabors, inclús sent el mateix producte.
Doncs avui hem parlat una mica més en profunditat de les carbasses, que ja hem vist que té un origen no gaire clar, pel que sembla, no massa clar.
No.
Però com que està bé saber els orígens, però com que el que interessa és la destinació,
sí,
doncs... a l'ús que fem ara i que ara és una bona època i que és l'època en què potser es gasten més, no?, i es comercialitzen més aquí a Mercabarna.
Exacte.
Doncs gràcies, Joan, i com sempre tornem a contactar de nou d'aquí 7 dies.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres. Fins la setmana vinent.
I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des de dimecres 28 d'octubre fins a demà diumenge 1 de novembre realitza Girona la Fira de Mostres. Avui dissabte 31 d'octubre es fa a Gòsol la Fira de Tots Sants, a Tremp la Fira del Codony i avui i demà a Montblanc la Fira de Sant Martí. Des d'avui fins dilluns 2 de novembre, Gandesa acull una nova edició de la Fira del Vi. La Fira de Tots Sants també es du a terme demà diumenge a Oliana i dilluns a Bagà i Vilaller. I del 6 al 8 de novembre se celebra a Vic la Fira de la Muntanya.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de 3 varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Dilluns 2 de novembre es fa a Vilaller una jornada en la que es donaran a conèixer els resultats del programa de control del llibre genealògic del cavall pirinenc català. Ja el dia 4 realitza a Barcelona una jornada sobre l'etiquetatge dels productes destinats a l'alimentació animal. Dijous 5 de novembre es du a terme a Solsona una jornada sobre la situació, els reptes i les oportunitats de l'agricultura social al Solsonès. I a Granollers, una sobre el control eficient de plagues i malalties en hortes sense tractaments químics. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària d'Amposta organitza del 2 al 13 de novembre al Canà un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Del 2 de novembre al 21 de desembre, l'Escola Agrària d'Espiells imparteix a Sant Martí Sarroca un curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Del 2 de novembre també, però en aquest cas fins al 22 de desembre, es fa a l'Escola Agrària de Manresa el curs de biodiversitat Dinàmica 2. Del 4 al 6 de novembre, l'Escola Agrària del Pirineu acull un curs d'elaboració de formatges de pasta tova i del 6 al 20 de novembre un curs de senyalaments forestals i silvicultura pirinenca, que se centrarà en la gestió de masses de pi negre, pi roig i avet. Per últim, l'Escola Agrària de l'Empordà realitza diversos cursos de formació. Així, del 3 al 12 de novembre es fa a Constantí un curs de neteja i desinfecció, també del 3 al 12 de novembre, però a Vic, un curs d'auditor intern. Del 3 al 24 de novembre a Vilabertran, un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Del 4 al 25 de novembre a Barcelona, un curs de plats cuinats per carnissers, xarcuteries i cansaladeries. I a més, a les seves instal·lacions a Monells, el Centre Empordà Danès efectua del 4 al 10 de novembre un curs d'elaboració de melmelades i del 4 al 11 de novembre un curs d'elaboració de conserves vegetals.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes dels sectors agrari, agroalimentari, forestal i pesquer de Catalunya. Aquí, a Ràdio Estel.